Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia a les portes d'un canvi de temps. Cap de setmana que ens farà recuperar l'ambient d'hivern amb un descens tèrmic marcat, sobretot a partir de diumenge.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Vinga, ja és divendres. Ja és divendres. Avui és 5 de febrer del 2021. Un dia que, vaja, les boires que potser ara tenim doncs s'aniran dispersant, però sí que de cara al cap de setmana baixaran les temperatures, podem tenir alguna precipitació. Ara mateix a Calonge tenim 10 graus, a Pals també 10 graus i a la Bisbal 9 graus. Un dia en què us explicarem les noves mesures aprovades pel Procicat, que entraran en vigor a partir de dilluns i que impliquen el confinament comarcal. Per tant, a partir de dilluns ens podrem moure amb llibertat per tota la comarca i també us explicarem que de moment no s'han detectat casos de la soca britànica al Baix Empordà. Això no vol dir que no hi sigui, és el que ens explicava ahir l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, i també repassarem quina és la situació ara mateix a l'Hospital de Palamós i també pel que fa a les dades de coronavirus amb l'Eugènia Güell, que ens farà un repàs també de les escoles. I també us descobrirem la plantació de marihuana que van descobrir ahir els Mossos. Atenció, 2.600 plantes de marihuana en un xalet de Santa Cristina Daro. I també explicarem, perquè feia temps que ho volíem explicar i ara ja ho sabem, com serà el carnaval d'aquest any a Platja d'Aro, també a Palamós, perquè òbviament no hi haurà el carnaval al qual estem acostumats, però sí que hi haurà alguna celebració i l'Ajuntament de Platja d'Aro ja ha explicat quina serà. Per tant, tot això serà avui al Supermatí de Ràdio Capital. En un programa en què de seguida també parlarem amb la Gemma Geis, que és la candidata per Girona de Junts per Catalunya a les eleccions del 14 de febrer. Continuarem fent ronda de candidats aquí a Ràdio Capital. Redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
El Procicat aprova el confinament comarcal, allargar la restauració una hora pel torn de migdia i el torn de matí també, i obrir gimnasos al 30%.
També s'ha decidit equiparar les llibreries als equipaments culturals, de manera que no estaran subjectes a les restriccions del comerç. També es permetrà la docència presencial en el primer curs dels graus universitaris. Totes aquestes mesures entraran en vigor a partir de dilluns que ve.
I de moment al Baix Empordà no s'ha trobat cap cas de la soca britànica del coronavirus, és el que ens va explicar l'Anna Rivera, directora assistencial de l'SSIB, de Salut del Baix Empordà, aquí al Supermatí, ahir mateix.
Exacte, al marge d'això va recalcar que la situació ha millorat des de fa dues setmanes, tant pel que fa als casos positius com als ingressos. Quan a les vacunacions es prioritzaran de moment les segones dosis.
Gràcies, Sandrín, bon dia.
Bon dia.
I el Baix Empordà registra els primers dies de febrer 23 pacients ingressats amb coronavirus.
2.356 vacunats de primera dosi i 733 vacunats a segona dosi. Amb un risc de rebrot actual de 350, totes les escoles segueixen obertes, malgrat algunes tenen algun grup confinat.
Important aquesta dada, important que després de seguida ampliarem. Els Mossos descobreixen una plantació de marihuana a Santa Cristina d'Aro.
Els agents van detenir un home de 32 anys que cultivava més de 2.600 plantes de marihuana en un xalet de Santa Cristina. A més, el jove havia punxat la llum per cultivar les plantes i quan els agents eren allà hi va haver una sobrecàrrega elèctrica que va originar un petit incendi al jardí.
Es consolida el projecte d'habitatge cooperatiu a Palafrugell.
Els habitatges són adquirits pel procediment de tanteig i retracte a habitatges que provenen d'execució hipotecària i, per tant, s'ha evitat la seva venda a un fons d'inversions internacional.
I avui explicarem com seran dos carnestoltes d'aquest 2021 aquí al Baix Empordà per començar el de Platja d'Aro.
Davant la impossibilitat de celebrar amb normalitat les activitats previstes pel Carnaval de Platja d'Aro,
Des de l'Ajuntament s'ha optat per una nova iniciativa, anomenada Un Carnaval per recordar 1978-2021. És una festa virtualitzada i es comptarà amb un seguit d'activitats com ara concursos, compartició d'imatges i vídeos a les xarxes socials i l'Estrella de la Festa, una web commemorativa de la història del Carnestoltes a Platja d'Aro.
I el Carnaval a Palamós serà també alternatiu.
Sí, Palamós proposa una celebració del Carnestoltes adaptada a les restriccions de la pandèmia. Per això, bona part del programa s'ha previst realitzar de forma virtual. Per tal de mantenir activa la festa sense risc, diverses colles i l'Associació de Carnaval impulsaran un seguit d'activitats per les escoles i publicaran vídeos i fotografies a les xarxes socials. I també realitzarà un espectacle musical familiar a l'Arbreda.
Per cert, que també hem d'explicar que Santa Cristina rehabilita la façana del seu antic ajuntament.
Aquesta setmana s'ha acabat la rehabilitació de la façana de l'antic ajuntament amb la col·locació de 14 imatges escollides per la ciutadania a través d'un procés participatiu. A partir d'avui, tothom podrà gaudir de l'edifici històric i d'una petita exposició dels indrets més representatius i singulars de Santa Cristina d'Aro.
I al final del programa d'avui tancarem la setmana amb l'agenda d'activitats del Baix Empordà de cara a aquest cap de setmana, una agenda que ens porta en Roger Ram. Roger, bon dia.
Bon dia.
Què tindrem aquest cap de setmana? De què podrem gaudir?
Bon dia. Avui, com cada divendres, aquí a Ràdio Capital, descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Començarem amb una proposta gastronòmica de primer nivell a Palafrugell, assistirem a actuacions musicals a Torroella de Montgrí, viurem l'últim cap de setmana del Festival del Teatre Mundial de la Bisbal i moltes coses més.
Quina incògnita. Gràcies, Roger.
L'agenda cultural de la setmana.
Moment ara per la previsió del temps. Aquesta és la sintonia. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps ens espera ara de cara a aquest cap de setmana, però també de cara al febrer, de cara a la següent setmana de tot el febrer?
Doncs un primer cap de setmana de febrer que comença amb un cel variable, amb alguns intervals de núvols, també algunes boires, però que a diferència d'ahir, a bona part de la comarca avui haurien de desfer-se al llarg del matí, tot i que localment podran persistir més estona, com ja va passar ahir. Ahir, de fet, fins i tot la temperatura va quedar força més baixa del que esperàvem, alguns indrets del Baix Empordà, amb molta humitat i molts núvols baixos, boira que va durar durant gairebé tot el dia. Avui, amb una temperatura màxima al voltant dels 16 graus i mínimes encara relativament altes per l'època de l'any, per sobre els 6-7 graus. Pel cap de setmana, estat de cel molt variable, amb estones de nuvolositat més compacta, sobretot durant la jornada de diumenge, quan es poden produir algunes precipitacions. En general, poc abundants i en forma de ruixats de caràcter dispers, però que deixaran un dia gris i amb una temperatura que baixarà notablement. La setmana que ve, doncs, començarà amb temperatures més característiques de l'estació en la que ens trobem, l'hivern.
Gràcies, Albert. I ara el comentari. Avui el comentari es l'envia l'advocat Marc Traité.
El dilluns, dia 1 de febrer, vaig sol·licitar amb certificat digital votar per correu. La mateixa setmana, el dijous, el carter va acudir al meu despatx professional amb totes les paperetes i dos sobres. Vaig dipositar el meu vot en un sobre com en totes les eleccions, però posteriorment el meu vot va ser introduït en un altre sobre amb un codi de barres i se'l van portar al carter. Des que tinc 18 anys, sempre he votat en totes les eleccions. En aquests comicis pandèmics que al meu entendre s'haurien d'haver suspès, també he votat, però per correu. No pretenc postular ni anunciar sobre si cal anar a votar o no, ni tampoc comentar el descrèdit de com hem arribat fins aquí, però sí compartir una reflexió. El poder mai queda buit. Sempre l'ocupa algú. No tan sols en democràcia, sinó històricament ha existit una pugna pel poder, el qual, com deia, mai queda buit. Votar és la manera més civilitzada d'incidir en la formació d'aquest poder, el qual l'exercirà algú, tant si votes com si no. Sabent que algú manarà, no és millor votar i que s'escolti la teva veu?
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia tenim Tudor Cinema Club, que són els protagonistes del dia amb What You Know, una cançó que potser podrem seguir en directe aquest estiu al Festival Cruïlla de Barcelona, ja que aquest grup, que són els caps de cartell avui al Supermatí, avui a la cançó del dia, What You Know de Tudor Cinema Club. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital. De seguida tornem i parlarem amb la Gemma Geis, que és la candidata de Junts per Catalunya a les eleccions del 14 de febrer.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Esos Pelos estrena nou local. A partir d'ara ens trobaràs al carrer Picasso número 40 de Palafrugell, un espai en el que també tindrem servei de barberia i estètica, a més de perruqueria. Esos Pelos. Disposem de la gamma de productes Tanino Therapy amb bioactius orgànics vegetals. I per celebrar la inauguració del nou espai, aquest mes de febrer tens un 20% de descompte en els nostres serveis. I si portes un amic o una amiga, també li farem aquest descompte. I a més t'obsequiarem amb un regal per la pròxima visita. Esos Pelos, al carrer Picasso 40 de Palafrugell. Busca'ns a Facebook, Instagram i YouTube. Atenem WhatsApps al 683-318-350.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. We'll be right back.
Clavat, ara mateix és un quart de nou del matí. El Procicat ha aprovat alleugerir una mica algunes de les mesures actuals pel coronavirus. Això, per això, a partir de dilluns que ve, el confinament passarà a ser comarcal. També s'han allargat una hora els torns d'esmorzar i de dinar als restaurants, i els gimnasos podran obrir amb el 30% de l'ocupació i un màxim de 6 persones en activitats grupals. A més, també hi ha hagut canvis en el comerç, concretament a les llibreries, Anna.
A partir d'ara, les llibreries s'equiparen als equipaments culturals de manera que no estaran subjectes a les restriccions del comerç. Així podran obrir el cap de setmana i també ho faran tots els dies les que tinguin més de 400 metres quadrats. Les altres mesures ara vigents pel que fa al comerç es mantenen. Així doncs, seguiran tancats els centres comercials i establiments grans de més de 400 metres quadrats. El comerç que no sigui essencial seguirà sense poder obrir els caps de setmana. Sí, perquè a partir del proper dilluns es permetrà la docència teòrica presencial en el primer grau universitari. També podran obrir en format semipresencial les escoles de música i dansa que estiguin certificades pel Departament d'Educació. Per ara continuen suspeses la resta d'extraescolars, fora que estiguin organitzades pel propi centre educatiu respectant els grups bombolla. Segons el secretari general de Salut, Marc de Mentol, es tracta de tímides correccions. L'objectiu és minimitzar els danys i fer que les mesures siguin més sostenibles pels sectors i per la ciutadania.
Aquestes són, per tant, les mesures que entraran en vigor a partir de dilluns. Aquest cap de setmana encara no estan actives, però hem d'explicar quina és la situació del coronavirus aquí a casa nostra. Perquè el fet és que de moment no s'han trobat casos de la soca britànica del coronavirus al Baix Empordà, és el que ens va explicar l'Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, al Supermatí, aquí a Ràdio Capital. Sandrine.
Exacte, i pel que fa a l'estat actual del coronavirus a la nostra comarca, va recalcar que la situació havia millorat des de feia dues setmanes. Per una banda, ha baixat el nombre de casos positius, que era al voltant d'un 15% dels testos PCR realitzats fa tres setmanes, i se situa avui en un 5,5%.
Ara, bon dia, sí.
D'altra banda, el percentatge d'ingressos de persones afectades pel virus també s'ha reduït, ja que ha passat del 30% al 20%.
Des de fa dues setmanes, com just deies ara, les PCRs que anem fent a la comunitat està baixant el percentatge de positius, és a dir, penseu que fa unes tres setmanes estàvem al voltant del 15-18% de totes les PCRs que fèiem que ens sortien positives. Una setmana més tard vam estar al 8-9% i ara estem al voltant del 5,5%. Vull dir que l'evolució que detectem positius està baixant, i això la setmana passada també ho vam notar a nivell d'ingressos. És a dir, fins ara el 30% d'ingressos que fèiem era amb Covid, i la setmana passada ja va ser el 20%, mantenim el número d'ingressos, però baixa la proporció dels Covid respecte als que no ho són.
I com està l'ocupació dels llits d'hospital a Palamós en aquests moments?
De moment, l'Hospital de Palamós només té entre un 60 i un 70% d'ocupació de llits. Això és degut a que des de fa un mes van reduir les intervencions quirúrgiques que necessitaven ingressos per així deixar lloc en cas d'una tercera onada forta. No ha estat el cas, i a partir de dilluns obriran de nou el quiròfan a tots els casos. I pel que fa a la soca britànica, com deies en el titular, Anna Rivera confirma que no han trobat cap casos al Baix Empordà. Al marge d'això, explica que no poden de moment analitzar les proves PCR d'aquesta nova soca i han d'enviar els testos a Barcelona.
I pel que fa a la vacunació, quantes persones han rebut la primera dosi i quantes la segona?
Mira, a dia d'avui 2.356 persones han rebut la primera dosi i només 722 la segona. Així que ara es prioritzaran les segones dosis i no es vacunaran noves persones fins que no s'hagin acabat les injeccions de la segona dosi. Entre el personal hospitalari, al voltant del 56% ha estat vacunat amb la primera dosi, i en les dues setmanes vinents es faran les segones. Pel que fa a les persones que no volien vacunar-se o en tot cas desitjaven esperar per fer-ho, que eren un 12%, unes quantes s'han deixat convèncer perquè han vist que altres sí que ho feien.
És a dir, ara s'han frenat totes les primeres, no es vacuna a més gent fins que no tornem, o sigui, fins que no tothom que es va posar la primera tingui la segona, perquè és millor no estar vacunat que quedar-te amb la primera i no tenir la segona.
Gràcies, Sandrín. De seguida, nova ronda de candidats al Baix Empordà, candidats a les eleccions del 14 de febrer.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8 i 20 minuts. Ja podem parlar aquí al Supermatí amb la Gemma Geis, candidata de Junts per Catalunya per Girona. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com sabeu, com saben els nostres oients, sempre fem les mateixes preguntes o preguntes molt similars a tots els candidats perquè volem contrastar programa i, per tant, començarem amb l'economia. Quin és el model econòmic de Junts per Catalunya per Baix Empordà i per la Costa Brava?
Bé, crec que el model econòmic de Baix, bueno, que tenim per la Costa Brava, Baix Empordà, bàsicament és reconèixer aquesta fortalesa del món turístic i que, a més, és un sector que està patint molt i, per tant, d'escoltar molt, que ja ho he fet aquests dies i aquests tres mesos, amb les propostes que ens venen des de territori, per tal que des de l'administració pública puguem acompanyar i puguem ajudar el turisme a reactivar-se, a transformar-se, a innovar i a tenir aquest valor afegit de proximitat, el patrimoni cultural, el patrimoni gastronòmic, i per tant en aquest sentit sembla que és molt important pel que és aquesta comarca el turisme, i també crec que s'han de potenciar els hospitals comarcals. Defensem una descentralització, hi han d'haver hospitals forts i hospitals de referència, però aquesta capil·laritat del sistema sanitari passa també per reforçar els hospitals comarcals. Per dir dues coses així ràpid,
Perquè, clar, el model econòmic actual, ara mateix, tal com està, no parlo ara mateix en què està tot tancat, sinó el moment potser previ a la pandèmia o vaja, és sostenible?
El model econòmic, en general?
Sí.
El
fet que estigui basat en el turisme.
Bueno, crec que el turisme és un potencial que té aquest país, que ha fet molts esforços també per transformar-se, per innovar, i que ho hem d'aconseguir fer, i que, per exemple, en aquesta transformació no s'ha de tenir tant en compte el nombre de turistes que venen, sinó, per exemple, quina és la seva despesa diària, perquè això el que fa és augmentar la qualitat. Jo crec que el sector turístic forma part del PIB d'una manera molt, molt important i notòria a Catalunya, i ara hem notat l'impacte, i això no evita que s'hagi de potenciar la indústria, que s'hagi de potenciar la recerca la indústria del coneixement, de la recerca, les universitats, del talent, de la formació, perquè sense formació del jovent després és molt més difícil també que es puguin crear llocs de treball de qualitat. Crec que hi ha un repensament de la pandèmia en general, però un repensament no vol dir que el turisme hagi de desaparèixer, només faltaria. Simplement hi ha un repensament, i el que nosaltres hem de fer és concertar, pactar amb les propostes que ens arriben des del territori i de les persones que formen part de tot aquest món, quines són les millors polítiques per ajudar i per avançar cap a un nou model també de turisme més sostenible, perquè ja es havia fet molts esforços en aquest sentit.
Perquè podríem parlar d'alguna alternativa, d'alguna altra font de generació de riquesa que no sigui el turisme a la Costa Brava i al Baix Empordà?
Sí, crec que es pot potenciar, s'ha de potenciar la indústria, l'indústria crec que és important, la recerca, i quan parlem de recerca i d'aquesta societat del coneixement, això passa per la capil·laritat amb centres de recerca, universitats i més de les empreses, parcs tecnològics, coworkings, els oficis, i a més un sistema de país. De fet, en aquesta legislatura s'ha aprovat el Pacte Nacional per la Societat Digital i el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, que van acompanyats de finançament, precisament perquè la societat tingui aquest finançament per fer aquesta evolució. Però crec que també no es pot transformar o no es pot canviar d'un dia per l'altre. Tenim aquesta realitat, i aquesta realitat és una realitat existent, i per tant hem d'oferir tots aquests recursos perquè a més hi ha moltes experiències innovadores de talent que ja estan amb estàndards de molta qualitat i de visió de futur del turisme, i per tant crec que és compatible que hi hagi més teixit industrial, apostar per la recerca del coneixement, bueno, per aquesta societat del coneixement, de la recerca, i evidentment que el turisme tingui el formi part d'una part important de l'economia catalana.
Parlem de...
No ens manca res. Aquest és el... Ara que la fase que estem, no ens manca res.
Parlem de l'urbanisme i de l'ecologisme. Junts per Catalunya és el partit del conseller que ha impulsat el pla director urbanístic de Damià Calvet. Mm-hmm. El pla director urbanístic, per tant, puc entendre que si guanya Junts per Catalunya o si governa Junts per Catalunya es mantindrà tal com està. El meu dubte és si es pot anar... Hi ha marge per anar a més, hi ha marge per protegir encara més el litoral gironí.
Bé, en aquesta legislatura ja està ponent de la llei del litoral per Junts per Catalunya, que és una llei que acompanya també aquest pla director de sòls no sostenibles, pla director urbanístic de sòls no sostenibles, més la llei de ports. A més, han estat lleis molt consensuades, molt treballades, lleis molt pensades també per cada un dels ajuntaments i tècnics que hi ha als ajuntaments que hagin d'aplicar-la. Unes lleis sota la llei del litoral també molt pensada per cada un dels ajuntaments perquè puguin donar el seu parer i puguin pactar, no? Pactar perquè tu ens entén, concertar amb la Generalitat aquesta política urbanística, i crec que a més el país va en aquesta direcció de turisme sostenible, però també de protecció del litoral. El litoral català és un valor paisatgístic i tots estem d'acord que hi ha hagut excessos, i per tant nosaltres, que som una formació nova, en aquesta legislatura vam impulsar la llei del litoral, que el que pretén és enfocar el litoral català, el litoral del Baix Empordà, adherint ja als reptes de l'emergència climàtica, atenent els reptes d'aquesta construcció sostenible que hi ha d'haver, havent polítiques també per corregir la regressió que hi ha hagut en determinats sòls, per tant, no només protegir, sinó corregir, i a més amb la concertació dels ajuntaments. Crec que hi ha hagut una aposta clara en aquest sentit per part de la Conselleria, que el Parlament ha seguit, i que crec que a més una aposta de molta centralitat, perquè han estat lleis pactades. Com per exemple el litoral català, hem passat a protegir-lo a 500 i 1.000 metres, en un lloc, i veurem aquestes dues lleis que passa a Madrid també, Però en aquest sentit jo crec que s'ha fet la fressa a vegades dels mitjans de comunicació, les notícies, això és una fressa, això és una política que s'ha aprovat aquesta legislatura i que crec que a més hem de seguir avançant des de la centralitat, i sabem molt bé quin és el litoral que volem pel nostre país.
Clar, precisament, de fet, aquesta és la funció que defensem que hem de fer els mitjans de comunicació locals, sí, que és explicar coses,
exacte,
que van més enllà del soroll. Per això...
És veritat, vosaltres, exacte, això es valora molt, perquè moltes vegades el Parlament no ens pregunta per aquests temes més sectorials que importen, i que la ciutadania doncs veu que realment estem treballant i estem fent lleis o normes que afectin en el seu dia a dia, i en canvi els mitjans de comunicació local, que són absolutament importants, ens permet molt més expressar, i per tant és molt... Sí, estic absolutament d'acord.
Això, per això li pregunto, clar, hi ha veus ja que parlen de la idea de reunir diners, que el govern reuneixi diners i altres administracions per recuperar espais que estan en mans privades i que ara el pla director urbanístic no s'hi ha pogut posar perquè ja estava construït o les llicències ja estaven donades, recuperar aquests espais i que finalment no s'hi construeixi. Això és una alternativa? Això és possible?
Això no és que és possible, sinó que ja està en certa manera aprovat. És a dir, la llei del litoral crea, m'agrada molt que m'ho preguntis a més, a la llei del litoral crea el que s'anomena l'Observatori del Litoral. No? L'Observatori del Litoral és una figura que existeix en el dret francès, en el dret urbanístic francès, que el que fa és un observatori que té com a objectiu fer polítiques de recuperació del litoral o del sòl. Llavors, en aquest cas, això ho vam aprovar també a la llei del litoral, i vam posar que aquest observatori litoral anava finançat. Hi havia grups que ens demanaven que anés finançat per la taxa turística, però és veritat que havíem aprovat moratòries. Jo deia, home, aprovar l'observatori litoral lligat a la taxa turística quan estem aprovant moratòries, veig a venir que això no tindrà finançament. I per tant, el que vam fer va ser lligar-ho als pressupostos de la Generalitat. De tal manera que els propers pressupostos de la Generalitat hi hagi d'haver una partida de l'Observatori del Litoral que hagi d'estar dotada pressupostàriament, i aquí hi han d'haver acords, perquè en aquesta dotació pressupostària permeti recuperar litoral i permeti recuperar sòl. i això crec que és una finestra d'oportunitat.
Clar, això, clar, aquesta, com deia, és una voluntat més aviat política que també dependrà de qui guanyi, de quins governs es configurin, perquè...
Sí, però com que la llei del litoral estableix això i diu que hi ha d'haver una dotació pressupostària, ja hi està establert, això ja és llei. T'explico, i per tant aquí ho pots exigir. I jo crec que aquest compromís nostre hi va ser, i per tant jo me'n sento orgullosa i contenta, i aquí ens agradaria tots els diners que puguem posar a l'Observatori Litoral. Estic segura que per qualsevol de nosaltres que ens estimem el litoral i ens estimem l'urbanisme sostenible i reconeixem que hi ha hagut excessos, però que des de la centralitat i des de que crec que qualsevol persona es pot sentir còmode amb la protecció del medi ambient, del litoral, no, l'estètica del paisatge, tot això, serà insuficient, però almenys estem dotant-nos d'estructures, i això no ho teníem abans, i això s'ha fet ara en aquesta legislatura, i ja dic, em vaig estar ponent i molt contenta.
I de quants diners podríem estar parlant en els propers...
Clar, això ja no ho sé, perquè l'Observatori Litoral francès, per exemple, tant rep diners de l'administració pública com rep diners de mecenatge.
Això també està previst, que qui vulgui pugui destinar-hi diners en aquest observatori?
Sí.
Doncs avancem al següent bloc, que seria més aviat el de la mobilitat, aspectes clau, és a dir, com ens movem pel Baix Empordà. Ara mateix un transport públic molt centrat en la carretera i en els autobusos, podem trobar-hi alternatives? Per exemple, no sé si has sentit a parlar del projecte per recuperar el tren de la Costa Brava. Què en pensa de tot plegat?
Bé, crec que aquí ens agradaria com a país que Rodalies ens traspassessin, tenir el traspàs de Rodalies i que els trens funcionessin com a ferrocarrils de la Generalitat, som els ferrocates, i crec que com a país, encara que el traspàs de Rodalies no vindria amb les millors condicions perquè no vindria acompanyat de diners, sí que la gestió que fa el govern de la Generalitat dels trens és molt millor que fa Renfe. Per tant, aquest seria un avenç per poder realment doncs, que els trens i la gestió siguin del segle XXI i no de la via Augusta Romana. Llavors, és veritat que a nivell de mobilitat aquí al Baix Empordà doncs, segurament hi ha el cotxe, que aquí també haurien d'entrar per potenciar el cotxe elèctric, que també pot ser un instrument de reactivació econòmica i de transformació del teixit industrial que genera molts llocs de treball, el sistema d'autobusos, i el tren de la costa doncs, no és un mal projecte. És a dir, si agafem el nombre d'habitants de les comarques de la costa gironina, pot ser la Selva, el Baix Empordà, l'Empordà, per nombre d'habitants no seria un projecte diguem-ne que no estigui justificat per qüestions de mobilitat, per qüestions de nombre d'habitants que podria afectar i com podria ajudar a fer aquesta mobilitat més sostenible. De fet, un dels reptes dels fons europeus que n'hi ha, no?, abandonats en els governs, un dels reptes és la mobilitat. I, per tant, jo crec que aquest és un dels debats de país, i encara que ho fem en termes generals, llavors això ha d'anar acompanyat de dades i d'estudis i de rigorositat, però és evident que el país haurà de fer grans transformacions i això podria ser un projecte.
Per tant, els diners europeus poden ajudar a vaja, un debat que està aturadíssim, perquè se'n parla, però no hem tingut canvis en la mobilitat més enllà de res. Vull dir, seguim amb el mateix transport.
Sí, perquè també fan falta moltes vegades recursos. És a dir, hi ha molts projectes que ideològicament no hi estàs en contra. És a dir, estan justificats, són coherents, saps que s'incidiran positivament en el benestar de les persones, de les empreses, de la reactivació econòmica, de la competitivitat, però el govern de la Generalitat té els recursos que té. O sigui, potser estem parlant de tot això, però si no hi hagués l'espoli fiscal de 16.000 milions d'euros cada any, doncs segurament aquest observatori litoral que dèiem ara o aquest projecte de mobilitat per les comarques de la costa gironines, doncs podrien tenir més sentit. Però al final s'ha de prioritzar, i ara mateix també hi ha una necessitat molt forta de salut, hi ha una necessitat molt forta d'atenció social, hi ha una necessitat molt forta d'atenció a tots els sectors afectats, en educació, i per això també som independentistes, perquè projectes com aquest, òbviament que ens interessen i òbviament que formen part del nostre model de país, però estem limitats molt pressupostàriament. De fet, quan mires els pressupostos de la Generalitat i treus el que és educació, el que és ensenyament, t'has cruspit el 80% del pressupost, i per tot marge de maniobra n'hi ha poc i és, al final forma part del dret a la salut i el dret a l'educació i, òbviament, hi has de posar dotació pressupostària, però en aquest sentit s'ha de prioritzar i en funció de, la, de les inversions. Ara, els projectes europeus donen donar oportunitat i s'estan fent arribar projectes que puguin tenir finançament i que vagin a la línia de la, mobilitat, de la digitalització, de la transició ecològica, que això són dels reptes que la Unió Europea ha marcat com importants.
I acabem ja, perquè ja ens estem allargant una mica, però... cap problema. L'última qüestió és sobre les carreteres. Conseller Calvet segur que té sobre la taula un pla de carreteres d'aquí, pel Baix Empordà, que bé, fa temps que moltes entitats li estan exigint, i de fet ell li han proposat com a alternativa aquest pont de Torroella, que ell ja va dir que si veia que no hi havia prou acceptació dins del territori, doncs que no s'acabaria fent. Quines serien les properes carreteres que s'han de reformar?
Bé, jo crec que has dit quelcom important, que és la marge de concertació i d'escoltar el territori. És evident que 100% a gust de tothom és molt difícil. I que per tant, si has de... tirar endavant un projecte i vols que hi hagi el 100% d'acord a tothom, potser no es podria tirar el projecte endavant, i el país necessita projectes. Ara bé, en aquest cas, el de Torroella, que em sembla que estàs parlant de la variant, no? De Torroella?
Sí, exacte.
El que anomena la variant, que no passa per Torroella exactament,
no,
em sembla.
No, exacte.
No ho dic perquè quedem molt estudiat. Doncs crec que aquí fa molt bé el conseller, i nosaltres ens sentim molt còmodes de que concerti, de que escolti, i que per tant entre el territori i el govern i la Generalitat, que també la pandèmia ha posat de manifest, des de la necessitat de governar no des de Barcelona, sinó tenint en compte l'essencialitat del territori i la seva diversitat, acordin quines propostes de carreteres o d'infraestructures puguin ser més necessàries. Sí que és veritat que tothom ens demana també és el tema digital. Estem parlant molt sempre en carreteres, però una infraestructura digital com la fibra òptica, la xarxa fibra òptica, permet també cohesionar el territori, permet la igualtat d'oportunitats, permet desenvolupar projectes de vida personals i professionals fora de la ciutat, fora de la Barcelona. I això també jo crec que és, quan parlem d'infraestructures, crec que la xarxa fibra òptica que ens vam comprometre que arribés a les capitals de comarca hi ha arribat, però que ara, com que som ambiciosos, volem continuar teixint al llarg del territori català perquè tothom pugui estar connectat, perquè ha passat amb aquesta pandèmia moltíssima gent. Parles amb qualsevol alcalde, quants ciutadans també estan arribant, no? I molta gent s'ha quedat amb el teletreball a viure a les comarques. Llavors això també ho hem de dotar d'infraestructura, i crec que a part de la infraestructura de carreteres, infraestructura digital també és important.
Avui hem parlat al Supermatí de Ràdio Capital amb la candidata per Girona de Junts per Catalunya, de Gemma Geis. De fet, el partit que governa en aquests moments una de les conselleries clau pel territori, perquè de fet es diu Departament de Territori i Sostenibilitat, i clau en el futur del Baix Empordà a nivell urbanístic, ecològic i també de carreteres. Veurem si el 14 de febrer els catalans voten continuïtat en aquest aspecte. Gemma Geis, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista i per les preguntes que ens han permès explicar molt més enllà de la fressa quines són les propostes també més pausada pel territori. Ho agraeixo moltíssim, de veritat.
Que tingui molt bon dia. Gràcies també, i vaja, la nostra funció ara mateix.
Molt bé, gràcies. Adéu.
De seguida tornem i seguim explicant notícies del territori aquí al Baix Empordà.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Más que motor. A Más que motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Más que motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món.
Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment.
Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Vuit i 41 minuts, més notícies. Sí que hem d'explicar, i ens ha quedat pendent abans de l'entrevista, fer un repàs amb l'Eugènia Güell de les dades clau de la pandèmia ara mateix al Baix Empordà, i una de les dades clau és el número d'ingressats. Tenim 23 pacients ingressats amb coronavirus aquí al Baix Empordà, a l'Hospital de Palamós, 2.356 persones vacunades amb la primera dosi, 733 vacunades amb la segona dosi. Eugènia.
Amb un risc de rebrot actual de 350, fins ara ja hi ha hagut 8.070 casos confirmats acumulats i 206 defuncions a la comarca. Totes les escoles del Baix Empordà segueixen obertes, però tot i així a Palamós hi ha dos grups confinats a l'escola Padruna, tres a l'escola La Vila i un a l'Institut Palamós. També hi ha un grup confinat a l'escola La Bisbal i dos grups a l'escola Mossèn Baldir Reixac de Sant Feliu de Guíxols, i d'altra banda hi ha un grup confinat a l'escola Pedralta de Santa Cristina d'Aro, quatre a l'Institut Ridaura de Castellplatja d'Aro i un a l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí. Els municipis de Palafrugell, Verges, La Bisbal d'Empordà, Pals, Forallà, La Pera, Cursà, Begú, Albons, Vallcaire d'Empordà, Calonja i Sant Antoni, no hi ha cap grup confinat a cap escola.
Gràcies, Eugènia. I continuen apareixent plantacions grans, grans, grans plantacions de marihuana aquí al Baix Empordà. Nou episodi de plantacions de marihuana. Dilluns, els Mossos van detenir un jove de 32 anys que cultivava més de 2.600 plantes de marihuana en un xalet, en aquest cas de Santa Cristina d'Aro. Els agents van descobrir la plantació de casualitat mentre feien un patrullatge preventiu perquè van notar una forta olor de marihuana.
Dins la finca, els Mossos es van trobar amb el noi que finalment va ser detingut. Però mentre parlaven amb ell, hi va haver una mena d'explosió al jardí que va originar un petit incendi. El foc es va deure a una sobrecàrrega elèctrica perquè el noi havia punxat la llum per cultivar la marihuana. Es calcula que va arribar a defraudar fins a 43.000 euros d'electricitat. Els Mossos, doncs, el van detenir el mateix dilluns per un delicte contra la salut pública. L'endemà els investigadors van fer una entrada i escorcoll a l'habitatge. A dins van trobar-hi fins a 2.663 plantes de marihuana i van veure com tota la xarxa elèctrica estava connectada de manera fraudulenta. Per això els Mossos també el van acusar d'un segon delicte, en aquest cas de defraudació de fluid elèctric. El detingut va passar a disposició aquest dimecres davant el jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Després de prendre-li declaració, el jutjat el va deixar en llibertat provisional.
Marxem a Palafrugell. Perquè s'ha consolidat el projecte d'habitatge cooperatiu dels 6 habitatges socials cooperatius de Palafrugell en règim de cessió d'ús. Es troben al carrer Pont de Palafrugell. Més del 50% ja han trobat usuaris a través de 4 famílies, mentre que a hores d'ara només en queden 2 esperant possibles beneficiaris. De fet, 2 edificis. L'Ajuntament i l'entitat Sostre Cívic van unir forces en aquest projecte per contribuir a fer possible un accés a la vivenda durant aquest temps de crisi.
Després de l'assignatura d'acord acord, que va ser a finals de l'any passat, s'ha aconseguit impulsar un nou projecte d'habitatge social a Palafrugell sota el model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, mitjançant la compra de vivendes. D'altra banda, aquesta acció ajuda a recuperar patrimoni en desús i a garantir l'habitatge digne i adequat sota un model no especulatiu. Aquest és el primer projecte d'aquestes característiques que s'emprèn al municipi. En aquest cas, els habitatges són adquirits pel procediment de tanteig i retracte a habitatges que provenen d'execució hipotecària i, per tant, s'ha evitat la seva venda a un fons d'inversions internacional. L'adquisició s'efectua gràcies a un préstec de l'Institut Català de Finances que compta amb una bonificació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Eugènia, explica'ns com funcionen els projectes de sostre cívic, perquè la cooperativa sempre és la titular dels habitatges, no?
Exacte, a la vegada permet i fomenta la participació de les persones sòcies de la cooperativa, que en són també propietàries, a diferència d'un model en què la propietat és pública. Els habitatges es consideren un bé d'ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg. Formar-ne part requereix una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d'adquisició, manteniment i funcionament del projecte d'habitatge cooperatiu i no de la situació del mercat immobiliari. Sostre Cívic és una entitat nascuda l'any 2004 amb l'objectiu de promoure un model alternatiu d'accés a l'habitatge més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador. Actualment, més de 900 persones sòcies arreu del territori componen aquesta entitat.
Gràcies, Eugènia, i ja sabeu que n'hem parlat altres vegades d'aquest del sostre cooperatiu, d'habitatge cooperatiu, i que és una qüestió que va a l'alça i que seguim tractant també a la nostra pàgina web, on podeu ampliar aquesta notícia. I ara hem de parlar del Carnestoltes, perquè a poc a poc anem aclarint com serà el carnaval aquest any aquí al Baix Empordà. Comencem a Platja d'Aro, perquè en aquest cas el carnaval, doncs, ja es preveu, Paula Balcebre, que serà bàsicament commemoratiu.
Amb la impossibilitat de celebrar amb normalitat les activitats previstes pel carnaval de Platja d'Aro, des de l'Ajuntament s'ha optat per una nova iniciativa titulada Un carnaval per recordar, 1978-2021. El 4 de febrer es va celebrar la presentació del cartell d'enguany i avui s'estrena el primer lloc web sobre el Carnaval de Platja d'Aro, una plataforma que recull els orígens i l'evolució de la festa i els seus impulsors. Aquest nou espai web és obert i es vol comptar amb la participació ciutadana, incorporant imatges i vídeos que podran enviar mitjançant l'adreça electrònica carnaval@platjadaro.com. Entre d'altres activitats, destaca el concurs fotogràfic que proposa disfressar-se imitant algun dels cartells històrics del Carnaval de Platja d'Aro. Finalment, es farà una exposició a l'aire lliure sobre els 44 anys d'història del Carnaval del municipi, amb una instal·lació temporal de plafons de diversos artistes, on s'hi recollirà l'evolució del Carnestoltes i de les colles del municipi.
I a Palamós... També serà un carnaval alternatiu, en aquest cas, un carnaval en diverses, tot i que no hi haurà les activitats habituals que estem acostumats en un carnaval, doncs sí que hi haurà algunes propostes. Paula.
Palamós proposa una celebració del Carnestoltes adaptada a les restriccions de la pandèmia. Per això, bona part del programa s'ha previst realitzar de manera virtual. Per tal de mantenir activa la festa, diverses colles i l'Associació de Carnaval impulsaran un seguit d'activitats a les escoles i comerços, com l'iniciativa Les colles apadrinen un comerç, o les botigues, amb la col·laboració de les colles del carnaval, decoraran interiors i aparadors. Una de les activitats als centres és Viu el carnaval a l'escola, on es demana als centres educatius que proposin una temàtica de carnaval diferent per organitzar cada dia de la setmana amb els alumnes. Finalment, es firmarà una coreografia plantejada per les colles locals. Dissabte 13 de febrer a les 12 tindrà lloc l'única activitat presencial, l'espectacle musical Visca la Festa, a càrrec de la formació Ricus, i es durà a terme al Parc de l'Arbreda.
I acabarem a Santa Cristina d'Aro per parlar d'una reforma de la seva façana de l'Ajuntament, perquè és això, Santa Cristina prepara la reforma de la façana del seu antic Ajuntament. Paula.
Aquesta setmana s'ha acabat la rehabilitació de la façana de l'antic Ajuntament amb la col·laboració de 14 imatges escollides per la ciutadania. Durant el mes de novembre de 2020, l'àrea de participació ciutadana va iniciar un procés per recuperar el valor de l'edifici històric de l'antic ajuntament, a la plaça del mossèn Valdiri Reixac de Santa Cristina. La iniciativa es va sotmetre a consulta, on es va demanar que la població escollís 14 fotografies de llocs emblemàtics del municipi. Aquestes són les que finalment estan col·locades a les 12 finestres i a les dues balconeres existents a la façana. La iniciativa va tenir molt bona rebuda i un total de 105 persones van participar en les votacions. La imatge més votada va ser la de Cova d'Andaina, molt seguida d'una imatge de Pedralta. Finalment, les imatges seleccionades s'han imprès sobre una placa d'alumini i s'han col·locat sobre els marcs de les finestres de l'antic ajuntament.
Gràcies, Paula. De seguida tornem, són les 9 menys 10 minuts. De seguida tornem i parlarem de l'agenda cultural, perquè és l'últim cap de setmana amb confinament municipal, però qui tingui la sort de viure en determinats punts de la comarca doncs podrà gaudir de la cultura aquest cap de setmana. Ara mateix.
Tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent, viu-la intensament.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. 8 minuts i les 9 del matí. Aquesta hora, com cada divendres, des que hem reprès l'activitat cultural al país, doncs fem un repàs a l'agenda del Baix Empordà de la mà d'en Roger Rams i comencem amb les propostes aquest cap de setmana. Ho fem a Palafrugell. Què hi trobarem, Roger?
Un any més arriba una de les primeres campanyes gastronòmiques de les comarques gironines i una de les més conegudes també pel gran públic. Parlem de la Garoinada de Palafrugell, un esdeveniment que se celebra des de 1992 i consisteix en tastar un menú elaborat per diferents restaurants de la vila on el plat principal són les garoines. Enguany, l'organització ofereix també diferents packs amb hotels on de ben segur passareu un cap de setmana de primera. Podeu consultar tota la informació i els locals participants al web garoinada.cat.
Marxem ara a la Bisbal, on hi trobarem música.
Després de 4 setmanes, aquest dissabte, el Festival Internacional del Teatre Mundial de la Bisbal arriba al final de la seva edició d'enguany i ho fa amb l'actuació dels Medusa Box, un grup bisbalenc emergent en la música multidisciplinar. El concert començarà a les 8 del vespre i les entrades les podeu comprar al web fitam.cat a un preu de 8 euros o a les taquilles del Teatre Mundial a 10 euros.
Següent parada en aquesta ronda de l'agenda i ara ens aturem, en aquest cas, a Torroella de Montgrí.
Dissabte, a 8:45 del vespre, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí acull l'espectacle 900, el pianista de l'oceà, a càrrec de Cascai Teatre amb Marcel Tomàs i Adrià Bausó, un espectacle-concert que recorre la història de la música popular de principis del segle XX. Podeu adquirir ja les vostres entrades a través del web de l'Espai Ter. Els preus van des dels 12 fins als 20 euros.
I acabarem aquest repàs de l'agenda a Palamós, Roger.
I és que aquest proper diumenge el Museu de la Pesca de Palamós ofereix entrada gratuïta a tots els veïns que ho vulguin. L'horari de visita serà de 10 a 2 i de 4 a 7 del vespre amb una visita lliure. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Cinc minuts per les 9. I avui és divendres i avui no tocaria una setmana habitual, però aquesta setmana ho hem mogut. Parlem de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Fantàstic, molt bé.
I mira, ja hem fet bé de moure-ho perquè teniu una bona notícia avui, no?
Ah, podem obrir a partir de la setmana que ve, senyors.
Aquest cap de setmana encara no, no?
No encara, però a partir de l'altre sí. Bueno, esperem que tingueu ganes de venir a passejar.
Sí,
perquè hi ha molts llibres que us esperen, allò, tan sols per ensenyar-vos a la cara, no?
Sí, perquè a més el cap de setmana que ve ja hi haurà mobilitat en tota la comarca, per tant, podrem venir els que vivim a la Bisbal, per exemple.
Ah, exacte, sí, pot venir tot el Baix Empordà, no poden venir els de l'Escala, però bueno.
Els de l'Escala no, exacte, i mira que estan a prop, però no. Sí, bueno, són aquestes coses que té la pandèmia.
Sí,
i que,
sí.
Espero que d'aquí un any doncs puguem fer aquesta mateixa conversa rient, perquè clar, és que...
Exacte, sí.
Escolta, Teresa, què ens recomanes avui aquesta setmana?
Doncs mira, avui us recomano que sobretot, sisplau, qui sigui lector català, sobretot, no es perdi la Maria Mercè Quartiella. Nosaltres l'hem recordat cada vegada que ha tret una novetat, que ara ja no són poques. Ella va fer-se conèixer amb el Premi Llibreter amb el llibre, amb la novel·la Germans gairebé bessons, el 2012, però ja portava una trajectòria important d'escriptora i sobretot del món del teatre, la qual cosa fa que els seus diàlegs i els seus personatges siguin molt naturals, molt quotidians, i que hagi convertit en literatura el que és la vida quotidiana de tots nosaltres. Acaba d'arribar una novetat a les llibreries, una obra que està a la línia del que ell ha escrit sempre, la vida, les relacions humanes, entre germans, entre pares i fills, entre amics, i el títol és Un món sense Oriol Gante, aquesta vegada publicat per Rosa dels Vents. És la segona vegada que la Maria Mercè publica Rosa dels Vents. Té, recordem també, el premi Mercè Rodoreda de contes amb el títol Gent que tu coneixes, i té això, dos o tres un parell de reculls de contes que jo recordi, o tres, i quatre novel·les ja. Bé, Un món sense Oriol Gante l'enganxa en un moment de maduresa absoluta literària. Ella en cada obra ha guanyat i no pot decebre, és la Mercè Quartiella, no pot decebre. La idea, o el que vosaltres penseu de que una novel·la t'ha d'enganxar des del principi i t'ha d'interessar des del principi i no tenir ganes de deixar-la a la pàgina 20, us ho puc demostrar llegint el primer paràgraf de la novel·la.
Vinga.
Amb això ja quedareu convençuts.
Som-hi, vinga.
Us el llegeixo. L'home està tapat només amb un llençol blanc. Els aparells als quals està connectat el fan semblar estrany, gairebé un ésser de ciència-ficció. Meitat humà, meitat màquina. Oriol Gante, hi diu a l'informe. Politraumatisme, contusions múltiples, lesions internes per accident de trànsit. Respira perquè algun enginyer mèdic va dissenyar, qui sap si en llargues i reiterades nits d'insomni, una tecnologia capaç d'insuflar-li aire als pulmons. Té aparença de viu, però ja no ho està. Li han diagnosticat mort cerebral. La família no ho acaba d'entendre. El veuen que fa bona cara, tenint en compte les circumstàncies. Llueix unes galtes rosades i té un posat tranquil, polit i pentinat. Reposa amb el cap sobre el coixí. Un vell dorment de conte que no és una noia sinó un home, ni jove ni gran. El pit li puja i li baixa, senyal inequívoc, a parer dels ulls plorosos que l'observen amb atenció, que segueix respirant. La medicina ha avançat molt, es diuen els que llencen aquestes mirades atentes i inquietes. Alguna cosa s'hi deu poder fer. Només té 44 anys i els sembla que no mereix morir encara. Per això, quan el doctor els diu que els signes vitals ja se li han apagat del cos i que només es manté viu gràcies a uns aparells, el funcionament dels quals no s'esforça gaire a explicar, quan els comenta amb la veu suau